Radio Astel.
Vinga, va, ens posem una mica més seriosos. 15 minuts que passen de les 10 del matí perquè el govern, ja ho sabeu, ha anunciat que a partir del mes de febrer entrarà en vigor el topall de preus de lloguer als 140 municipis de Catalunya on el mercat està tensionat. És el principal acord al que han arribat aquest dijous la consellera de Territori, Esther Capella, i la ministra d'Habitatges, Isabel Rodríguez, que han tancat a Madrid. Per ara, Catalunya ha sigut l'única comunitat espanyola que ha mogut fitxa per posar remei a les constants pujades de preus de lloguer i a la falta d'oferta. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora a Sergio Nassarre. Ell és catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili. Senyor Nassarre, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, com esteu?
Professor, el primer que li voldria preguntar és si hi ha falta de seguretat jurídica respecte a aquesta regulació del preu del lloguer.
Sí, realment, des que va aprovar-se la llei d'habitatge, la llei 12-2023, s'han creat una sèrie de regles, un marc legal nou, per entendre'ns, en relació amb el món de l'habitatge, que efectivament han provocat inseguretat jurídica. Això és el pitjor que li pot passar a un mercat que vulgui funcionar, i ara, doncs, amb l'aprovació d'aquestes àrees intencionades i el control de renda, doncs, anirà a pitjor, sí.
Un cop es publiqui l'índex de preu al febrer per part del govern espanyol, l'aplicació del topall del lloguer serà immediata?
Bueno, això depèn del pacte, que no sabem gaire cosa més. El que sabem és que, tal com està regulada la llei, serà un topall dur, és a dir, congelant les rendes als contractes vigents fins a aquell moment, i també, si és un gran tenidor, també t'hauràs d'ajustar a un índex que haurem d'aprovar. Per tant, hi haurà una congelació de rendes, i el que sabem a nivell internacional és que on s'ha aplicat això, doncs, no ha funcionat, i el que ha provocat precisament és, doncs, més mercat negre i un apujament de preus de renda. Sí.
Uh-huh. Em parlava d'inseguretat jurídica, d'apujament del mercat negre, sí, com sigui. Pot arribar a ser efectiva una mesura com aquesta per limitar el preu del lloguer?
No. Això ja està demostrat internacionalment, als Estats Units, a Alemanya, a moltes ciutats. Tenim molts treballs publicats. De fet, hi ha al voltant d'uns 80 treballs economicistes, diguem, publicats a nivell internacional, i tots demostren que, si bé, doncs, al primer mes o a molt curt termini hi pot haver una baixada dels preus del lloguer, precisament perquè espanta que et puguin posar multes, no? En el seu moment, quan es va aprovar la llei catalana, la 11-2020, podien ser multes de 90.000 o de 900.000 euros si t'assaltaves al control de renda. Això espanta molt, per tant la gent baixa preus, però de seguida busquen mecanismes per a tornar-nos a pujar, des del mercat negre, retirar els millors pisos al mercat perquè no els surt rendible. Els que tenen pitjors peces el que fan és pujar els preus fins al tope, perquè bueno, fins ara eren males peces, eren mals pisos, però com han retirat els bons, jo ja puc pujar, i llavors pugen els preus, no? Per tant, bueno, és un desgavell, i denota una manca, doncs, de coneixement i d'estudi en aquesta matèria pels nostres responsables polítics.
Déu-n'hi-do. De seguida anem cap als llogaters i llogateres abans, però en el cas dels propietaris, com els afecta aquest índex? És a dir, és igual per a grans que per petits propietaris, per grans tenidors que per petits tenidors?
Bueno, en primer lloc, el dret de propietat privada, tant a la Constitució com al Codi Civil, no distingeix de si la propietat pertany a uns o a uns altres, si és més llest, més guapo, més alt, o tens 4 pisos o tens 28. Vale? Per tant, tot això és un invent, diguem, que ve del món administratiu, precisament, doncs, per intervenir al mercat. No? I, efectivament, fins ara era una mesura que era normativa administrativa a certes comunitats autònomes, entre elles Catalunya, multes, sancions, etc. Però ara, doncs, a la llei estatal, hi ha una diferència de caràcter, podríem dir, civil, i el que fan és, efectivament, que si el llogater, el que posa en lloguer un pis, no és un gran tenidor, només ha de complir un topall, que és que el preu de la renda sigui el mateix del contracte que hi havia fins a aquest moment, és el que es diu una rent freeze, és a dir, una congelació de les rendes, i si a més és un gran tenidor i resulta que s'aprova l'índex, doncs si aquest preu de renda del contracte anterior era més alt que el que es preveu a l'índex, també ha de topar el lloguer al preu de l'índex.
Un cop entri en vigor aquesta regulació, els contractes ja signats, senyor Nasarre, es veuran afectats? És a dir, s'haurà de baixar el preu? Dit d'una altra manera, un topall com a mesura, com aquesta que s'aprovarà, serà amb caràcter retroactiu?
No, en principi no. És a dir, les normes civils no són de caràcter retroactiu i per tant, els que es facin fins aquell moment, no.
Em parlava ahir de tot plegat i li vull posar el tall perquè han estat molt clars al respecte i sobre aquests dubtes que tenen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ahir em parlava sobre tot plegat als mitjans de comunicació i ho feia amb aquestes paraules.
Han passat 8 mesos des de que la llei es va aprovar. Sembla que al febrer hauria d'entrar en vigor la regulació, però tampoc ho volem donar per fet, perquè hem vist que durant aquest temps ens han donat moltes llargues. I què volen dir aquestes llargues? Cada mes que la regulació no entra en vigor són desnonaments, són pujades i són famílies que tenen menys diners per dedicar a comprar menjar, a pagar la llum.
No podem donar per fet que aquesta llei entri en vigor?
Bueno, clar, com dèiem abans, el pacte només la saben elles dues, diguem, les dues que ho han pactat, i els altres no sabem gaire cosa més, almenys jo com a professor no ho sé, però en principi si l'on parla de que entri en vigor el febrer, doncs no hi ha cap inconvenient. De fet, el País Basc es va avançar just abans del Nadal, no sabria dir, cap a finals del desembre, i efectivament, van introduir doncs, el seu control de renda, etc, i bueno, i va ser en certa manera criticat pel ministeri, però estan darrere també. Sí. És a dir, que és un procés que està previst a la llei i que s'ha d'anar implementant, doncs sí, o sigui que potser no serà al febrer, però serà.
Una de les coses que també ahir posava sobre la taula el Sindicat de Llogaters i Llogateres de Catalunya és el seu dubte sobre aquesta regulació, perquè diuen que sempre hi ha escletxes per les que els tenidors de pisos podran saltar-se aquest topall. Això pot acabar passant?
Sí, això és normal. Ha passat, com us ho comentava abans, a tots els països i a totes les ciutats en què s'ha instaurat qualsevol control de preus. És a dir, tu pots fer amb els pisos o amb els tomàquets o amb el que tu vulguis, però sempre hi haurà mecanismes doncs, per a no complir-ho. És a dir, si t'obliguen a qualsevol producte, a qualsevol servei i li topes els preus, doncs els que ho ofereixen tenen la primera decisió de dir doncs, ja no em convé, em retiro d'aquest mercat o m'arrisco, pujo preus però els venc per un mercat negre, per una altra via, o bé, doncs, bueno, si tinc productes molt, molt dolents, doncs ara em donen sortida perquè els bons s'han retirat, no? O si no, doncs en el cas dels pisos, ja més concret, escolta, mira quin pàrquing més esplèndid que t'estic oferint, que no va amb el pis, va per una altra via, i aquest traster, que també és magnífic, i que va per una altra via, no? I per tant, doncs, bueno, clar que hi ha mecanismes que hi ha hagut arreu. Em recordo a Berlín, per exemple, quan es va instaurar això abans que es declarés inconstitucional i que, bueno, a més creava uns desgavells impressionants dins de la ciutat, hi havia casos en què hi havia una escapatòria que era en reforma i les persones, alguns propietaris, reformaven la griferia i la posaven d'or. I, per tant, deien, bueno, claro, que fíjate que superreforma, no? I llavors el que feien era pujar peus, clar.
Professor Nasarre, per últim, sí que li vull preguntar, ara em posava d'exemple altres països europeus on no ha funcionat i on entenc que s'han pres altres tipus de mesures. Quin exemple de país europeu ens serviria a nosaltres i per què? És a dir, quina n'és l'alternativa a una llei com aquesta?
Bueno, és a dir, no, en la nostra experiència internacional des de la càtedra d'habitatge, és que no hi ha cap país ni cap ciutat que aixequi el braç als congressos internacionals i digui, escolta, jo ho tinc resolt, això de l'habitatge. I us explicaré com. Això no hi ha ningú que ho faci. És a dir, tendim bastant, en general els éssers humans, però em sembla que els cantants una mica més, a mirar-nos massa al melí. És a dir, quan veiem els problemes enormes que hi ha d'habitatge en d'altres països i en d'altres ciutats, hem d'entendre que no som els únics i que no hi ha solucions màgiques per a poder-los resoldre. No les té ningú. El que sí que sabem és el que no funciona. I el que no funciona són, doncs, això, el control de renda. És un exemple claríssim, històric, que no funciona mai. I, a més, d'altres com sancionar, amenaçar, expropiar, això tampoc ha funcionat mai. I això són les polítiques que ha dut Catalunya, en particular, i la resta de l'Estat, a partir de fa 4 o 5 anys, que són, doncs, polítiques intrusives, dures, i que, bueno, els resultats són nefastos. És a dir, cada vegada els preus de lloguer a les ciutats on les persones han de viure són més cars.
D'altra banda, senyora Sarri, podríem intuir que el millor que podria passar és que el mercat s'acabi regulant per si sol? Això pot arribar a passar?
És a dir, amb el context que tenim, tan intervingut, podríem dir des dels darrers 15 anys, especialment a Catalunya, però en resta de l'estat han anat una mica, i moltes comunitats autònomes també, a partir especialment del 2015, etcètera, és molt, molt difícil que ara per ara, si no deroguem tota aquesta normativa tan intrusiva i tan, diguem, distorsionadora de les funcions dins del mercat, que això pugui ser. És a dir, el que ja hem provat aquests darrers 15 anys amb aquesta normativa és que això no funciona. Però en lloc de donar marxa enrere, de dir, escolta, doncs parem una mica, mirem què és el que podem matitzar, el que podem reduir, el que podem flexibilitzar, doncs no, el que fan és anar cada vegada més de pressa amb aquestes mesures, i això pot acabar bastant, bastant malament.
Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana i posar-nos en context, sobretot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia, adéu.
Ràdio Estel.